Bé, us llegiré el conte L'avi, que és un conte escrit per Rací Ramió, recollit al volum Contes de l'oncle, que relaciona el passat 19 d'abril, que era la festa del senglar, amb el dia de Sant Jordi, 23 d'abril, atès que és un conte que té com a protagonista un senglar. Diu el següent. Ja sabeu el que és un senglar. Sabeu que solen habitar els boscos, com més aspres i allunyats millor. També sabeu que el senglar, a diferència del porc comú, és un animal agressiu, sobretot quan se l'ataca o veu en perill les seves cries. Aquesta història que ara comenceu a llegir és part de la vida d'un d'aquests senglars que hi ha per les nostres muntanyes. Però, ep, això sí, no es tracta d'un senglar qualsevol, és un líder. I el seu orgull de cap fa que mai no vulgui donar-se per vençut. Se'n surt de les trampes que l'home li para per aconseguir-lo, perquè tenir el cap dissecat de l'avi, així l'anomenen, és un orgull i una de les màximes aspiracions dels caçadors de les guilleries. A Calamàlia, taverna del poble d'Osor, es reuneixen cada vesprada els caçadors per tal de canviar impressions, tot bevent gots de vi calent, que es preparen en uns tupins que escalfen a les cendres de la llar. Aquesta nit, el tema de conversa és la preparació de la cacera de diumenge vinent amb l'objectiu de localitzar l'avi, el vell senglar, cap dels senglars de les guilleries. Els homes compten i no paren de les gestes d'aquest animal a través dels molts anys de lluites i aventures realitzades arreu dels boscos dels voltants. Una vegada rere l'altra s'ha escapat de les persecucions dels caçadors. Sempre ha plantat cara als gossos i els avergonyeix fent-los recular cua entre cames muntanyes amunt i muntanyes avall. Es mofa dels pagesos entrant a les corts de les masies i menjant-se l'aliment que pot arreplegar arreu. Conten que una vegada es va esmunyir dins de la mateixa cuina del mas Ullart de Carós i produir un sobresalt de mort a la mestressa que aquesta entrà intentant esbrinar la causa del soroll que sentia feia una estona mentre donava menjar a les gallines. «Socors! Un senglar a la cuina!», es cridaçava la pobra dona esglaiada. D'altres vegades s'infiltrava pel vell mig de les línies de foc dels arrenglarats caçadors, disposat a despistar-los, fent que descarreguessin les armes sobre d'ell. Tot esquivant els trets, aconseguia mentrestant que el ramat assetjat s'escapés cap a un altre cantó, per sota de Sant Benet, cercant el pantà de Susqueda. I allí es llançaven a l'aigua tot nedant per guanyar l'altra vora. Després, fent una gran volta, ell també fugia, deixant-los amb un pam de nassos. Tots els caçadors de les rodalies estaven indignats. Feia massa temps que un simple porc senglar ofenia el seu bon nom. «Companys, això no pot ser, s'ha d'acabar, aquest color!», exclama esbarat en Pito mentre colpeix la taula de marbre de la taverna amb el seu poderós puny dret. «Què hi vols fer si no el podem enxampar mai?», diu en Moreno. «Apa, digues, digues, no serà perquè no hagin provat de coses de per agafar-lo. No hi ha res a fer amb aquesta bestiola, s'escapoleix com un dimoni», afegeix Anton. «Mireu, aquesta bèstia ens està prenent el pèl un dia rere l'altre. Això no pot ser. Aviat semblarà més llest que no pas nosaltres. Hem de ser decidits i donar-li mort, sigui com sigui, costi el que costi». «Doncs ja em diràs com t'ho vols fer, Pitu». «Molt fàcilment, aplicant una bona estratègia». «I què vol dir aquesta paraula tan recargolada?», fa Anton estranyat. «Vol dir que hem de preparar una gran cacera amb moltes escopetes. Convidarem els companys de tots els pobles dels voltants, doblarem el nombre de gossos, pararem menjar per diferents llocs de les muntanyes i ens els atraurem així el podrem controlar. Quan sapiguem de segur que estan en un indret determinat, aleshores posarem en marxa la resta de l'operació». «Sí, sí, molt clar ho veus tu, tot això, però és ben capaç d'enganyar-nos malgrat tots els preparatius que puguem fer. I si no, recordo el que ens va fer per Nadal de l'any passat». Tots assentiren amb el gest mentre recordaven. Era la diada nadalenca, la més important de tot l'any. Quasi tots els caçadors la respecten no sortint de cacera, quedant-se amb la família a casa, però la colla d'en Pitu sortí. Ja que un llenyataire els digué que havia vist l'avi per les rodalies de Sant Benet, en un lloc anomenat la Rovira. Sense pensar-s'ho gens ni mica, agafaren les armes, les cartutxeres, i amb els gossos pujaren fins a les carenes i en baixaren. Formaren un cercle envoltant tota la zona, distanciaren una cinquantena de metres un home de l'altre i esperaren. Però, malgrat l'enrenou organitzat, el senglar fugint nedant i travessant el pantà, molt tranquil·lament, mentre tots, bocabadats, el guaitaven impotents. Malauradament, aquell dia els més perjudicats foren el Xispa i la Melsa, que arribaren al poble coixos i amb nafres per tot el cos. Aquests gossos s'havien enfrontat diverses vegades amb aquest senglar i sempre n'havien sortit malparats. D'ençà d'aquella darrera feta, ja no se'n fien gaire. Solen bordar molt, però barallar-se, allò que se'n diu barallar-se, procuren no haver-ho de fer gens, ni mica, ni amb l'avi, ni amb... No us desespereu, posarem un escamot vigilant la vora del pantà, amb una barca a prop, i si el maleït avi vol tornar-nos a fer aquella mala passada, se'n durà una bona sorpresa. No crec que aleshores se'n pugui escapar, diu en Pitu mentre fa l'acció d'apuntar i prem el gallet. Noi, hem de reconèixer que ets un art rumiant, li contestaren els companys tot convençuts. Brindaren, contents, enlairant els gots de vi, a la salut de l'avi. Dues setmanes més tard, els preparatius de la gran cacera estaven avançats. Per les ments de tots aquells homes havien estat voltant contínuament les mateixes idees. L'esperat instant en què podrien arribar a aconseguir el cos d'aquell animal. La satisfacció de poder-lo passejar per tot el poble i demostrar que els homes d'aquelles contrades són molt més espavilats que aquell dimoni de senglar que s'entossudeix a fer-los quedar malament davant l'opinió pública. En Pitu, com a cervell que és de l'organització, veia en somnis el cap dissecat d'aquella bestiola penjat com un quadre al bell mig del menjador de casa seva. Feia temps que esperava poder ensenyar a les visites a aquella magnífica testa, dient tot cofoi, mireu, una verdadera fera, molt intel·ligent, però no tant com per burlar-se d'en Pitu casa seca. Era la 5 de la matinada del diumenge, l'operació cacera es posava en marxa. Al poble hi havia una gran animació. Una enorme munió de caçadors de tota la comarca s'anaven preparant. Hi havia els grups de Mer, d'Anglès, de Sant Hilari, juntament amb els del poble organitzador i d'altres simples curiosos que, interessats per veure com acabava aquella guerra, fruïen amb la gresca i amb l'espectacle escabrós, venjant-se carnissera d'uns homes agressius que, agreujats per un simple senglar, exigien un tribut de sang. Acabada la beguda, es posaren en marxa. Eren més de 40 escopetes i prop de 20 gossos. Els uns anaven amb moto, d'altres amb cotxe, i alguns pujaven en jeeps de tot terreny. Ràpidament es distribuïren per les carenes de les muntanyes dels voltants. Sant Miquel de Solterra, Sant Benet, Sant Gregori, les vores del riu Ter, i fins i tot un escamot s'havia col·locat a l'altra banda de l'embassament, sota els precipicis del far. Era un gran cercle en forma de tenalla disposat a tancar les urpes sobre el seu enemic. Tot estava a punt, cadascú el lloc que li havien destinat anteriorment, silenciosos, els ulls oberts, bategant-los el cor i pensant en la possibilitat que a l'avi se li ocorregués de passar per la posta on es trobaven. Per la seva banda, els gossos anaven flairant els possibles rastres. De tant en tant, sentint un lladrament, tothom es posava tens, parava les orelles, però no era res. Potser alguna llebre esverada que corria a amagar-se al seu cau. En Pitu estava amagat en unes mates darrere d'un castanyer molt gros. Amb la mà esquerra aguantava l'escopeta i amb la dreta una ampolla de conyac que anava bevent a xarrupadetes. El fred era intens i se li notava l'alè que li sortia per la boca com si fos un fum. Pensava en el perill que suposaven uns núvols molt negrosos que passaven per sobre seu. Portaven aigua, amenaçaven pluja. No seria res estrany, puix que durant tota la setmana havia plogut. El terra anava ple. Les aigües tèrboles de fang corrien més ràpides i amb més empenta que de costum. Veia l'immens embassament atapeït, tant que vessava per dalt de la presa. Els de Barcelona podien estar tranquils. Aquest estiu no passarien set. Amb l'aigua embassada no caldrien restriccions. A les 5 de la tarda plovia suaument, espurnejava més que res. Tots els caçadors estaven completament desanimats, enfredorits i famolencs, els ronyons adolorits i tips de no veure cap bestiola. Tothom estava convençut que s'havia perdut la jornada, que segurament l'expert senglar s'havia ensumat la trampa i a hores d'ara d'avui estar lluny, ben amagat. En Pitu, molt enfadat, maleïa la bèstia. Decebut, estava per aixecar-se quan, per una cadena de l'esquerra, els gossos començaren a bordar com uns bojos perseguint alguna cosa. S'aixecà de l'amagatall parant orelles. Sí, efectivament, els gossos havien trobat per fi alguna peça. Potser l'avi? La cara d'en Pitu s'il·luminà. Maleït, a la fi has vingut. Si ets tu, et juro que avui seràs meu. Digué tot fent un xiulet d'avís al seu veí de posta perquè preparés l'escopeta. Que no s'escapi, que no s'escapi. Bona punteria, nois! Els trets sonaren per tot arreu. L'avi, descobert, fugí com un llamp d'on era i el perderen de vista. I també els altres senglars, 4 o 5, que s'esgarriaren pel bosc. Dispareu, mateu-lo d'una vegada, cridaven Pitu. Els senglars veien envoltat de lladrucs, parar de córrer i ensumar mentre gratava el terra amb les seves potes. Tenia un posat agressiu, altiu, i dirigia el seu esguard vers el lloc per on apareixien els gossos. Esperava impacient, preparat per defensar-se i per fer mal, disposat a clavar-se a tot el que es mogués. Quan els gossos, sortint del darrere d'unes mates, es veien cara a cara amb aquell senglarot, quedaren parats de cop i volta i obriren les goles mostrant les seves dents agressives. Els ulls llampegaren, es miraren de fit a fit aquella bèstia horrorosa, horrorosa que els mostrava un llarg queixal lluent i fi. De sobte, un dels més agosarats es llançà sobre l'avi, seguit dels altres. Aleshores, el senglar va escometre també contra aquells 7 o 8 gossos que tenien la gosadia d'atacar-lo, colpejar el primer de tots, etzibant-li un cop de cap que el feu rebotir uns metres enrere, amb una esboranga al ventre. Dos més, que havien saltat sobre les espatlles, també rebotiren en l'aire. Xispa i la Melsa, que ja eren veterans en aquestes coses de senglars, veient que la cosa es posava com de costum, decidiren girar cua i escampar la boira diligentment. Els altres gossos, bastant inexperts, continuaren atacant i mossegant tant com podien el senglar que, sense descans, persistia a rebotre els seus enemics, a tort i a dret. Però ell també havia rebut i començava a perdre les forces quan, prop d'aquell paratge, s'acostaven ja els primers caçadors. Els gossos ja deuen haver fet la seva feina. Ara l'hem de replegar nosaltres. Afanyeu-vos, que hi som a la vora, diuen mentre pugen al turó. Sentint-se atrapat, el senglar recula entre els brucs. Dos gossos el persegueixen. L'animal passa com una centella fregant un caçador que es bufega de cansament i que de la impressió cau per terra. Això evita la mort del senglar, perquè els altres caçadors, en veure el company entre ells i l'animal, no dispararan les armes per poder fer-li mal. Aprofitant l'ocasió, el senglar fuig a tota velocitat cap a baix, en direcció al terra. Passa entre mig dels brucs més espessos i dels ginebrons més alts, evitant així els trets que li disparen des de les carenes properes. S'esgarrinxa la pell amb les punxes, es clava espines, però ell continua endavant, fent l'únic camí que li permetrà de salvar-se. S'atura un moment, el cor li batega amb gran força. Veu dins les aigües el terç de puntets negres. Són els senglars joves que normalment l'acompanyen i que, gràcies a ell, que havia aturat i després despistat els gossos, feia una estona que havia pogut escapolir-se. Malgrat la força de les aigües del riu, nedaven empuixant-se i aconseguien guanyar l'altra vora. Ja estaven salvats. Aleshores, l'avi es llançà novament rostos avall i al cap de poca estona arribà a pocs metres del riu. Es regira per veure on es troben els seus perseguidors. S'apropa lentament a l'aigua. Para de cop. Resta quiet. Enfonsades les paungles dins el sol fangós. Ensuma alguna cosa estranya a l'ambient que el circunda. De sobte, llança un xiscle, però és massa tard. Dues escopetes es pateguen al mateix temps des d'una barca varada a la mateixa riba. L'esgarrifós gemec de l'animal ressona per la vall. L'avi fa un capgirell sobre si mateix i cau a terra tot just quan dues canonades més es claven en el seu llom. Resta estirat entre dues alzines baixes. Dos homes salten de la barca i se li acosten cautelosament per rematar-lo. L'animal encara penteixa. De sobte, fa un bot, es posa dret i clava amb totes les forces que li resten el seu ullat afilat a la cuixa dreta del primer caçador, que crida de dolor. Mentrestant, l'altre s'amaga darrere d'un arbre sense saber què fer d'espantat com està. El senglar, arrossegant-se, s'introdueix al corrent del riu. El caçador esfereït veu com l'avi és endut aigües avall per la força del terç. L'animal no pot nedar. L'aigua se l'endú ràpidament, deixant una taca vermella de sang que li raja per les ferides. Arriben els gossos que el perseguien i es llença de l'aigua. Borden com folls, però el corrent és molt fort i se'ls emporta. Tornen ràpidament cap a la vora i s'espolsen. Aleshores, tres dels caçadors agafen la barca i segueixen l'avi, que perd per moments les forces. S'enfonsa les aigües revoltades, torna a emergir una vegada i una altra. Encara no ha fet uns centenars de metres, quan resta aturat en unes branques seques que suren gairebé al bell mig del riu. A prop d'on el Ter comença a esdevenir ja pantada susqueda. L'animal, ben agafat per les potes del davant, descansa impotent per poder arribar a l'altra riba alliberadora. En Pitu ha seguit de lluny tota l'acció, però ara s'afanya per tal d'arribar a prop d'on es troba parada la bèstia. Ha estat patint perquè veia escapar-se de nou el seu enemic. Però ara veu que les dificultats i el lamentable estat en què es troba el dona per capturat. El mira la barca i veu com s'acosta la víctima. Tot seguit el recolliran. A la fi, el cap del senglar lluirà, dissecat a casa seva. Amb quin delit havia esperat aquell instant. Apa, nois, que ja el tenim! Crida animant els perseguidors, boigs de content. Però vet aquí que quan l'embarcació toca les branques, l'animal s'adona del perill, es desenganxa i es deixa endur per l'aigua novament. En aquell punt el corrent és encara més fort i com més avancen, amb més rapidesa, s'allunya la bèstia. Què feu, ximples, que s'escapa? Brama en Pitu, esbarat per l'acció inesperada de l'animal, enemic. Impotents per atrapar-lo, esbarats pel balanceig i amb l'evident perill de perdre el control de l'embarcació, els perseguidors decideixen deixar-ho córrer. Si no, podrien ser enduts al vell mig de l'embassament, lloc on es troba ja el pobre avi, i amb tota probabilitat serien engolits pel saltant d'aigua de la presa i caurien pel precipici de més de 200 metres d'altura. Amb una certa pressa, s'adrecen a força de rems cap a la riba dreta. «Seguiu-lo, seguiu-lo, seguiu-lo, covards, que s'escapa!», es cridà Sant Pitu amb els ulls vermells d'ira. «Segueix-lo tu, si vols, no estem bojos», li responen des de l'altre costat del riu. Emudits, els caçadors s'apropen a la vora del riu i amb una punteta d'emoció als ulls veuen els darrers metres que llisca l'avi fins a arribar al sorollós saltant de la presa. A cada segon que passa, s'apropa més i més l'instant crític. La velocitat de l'aigua augmenta proporcionalment. L'animal no fa res, moribund com està, es deixa emportar cap a la fi. De cop i volta, perden de vista aquella taca negra que surava. Cau al buit dins d'aquell impressionant doll d'aigua i d'escuma. El Ter l'acaba d'engolir definitivament. L'avi s'ha sortit amb la seva. Ningú no l'ha atrapat mai. Ningú no ha estat capaç d'humiliar-lo. En Pitu, assegut a terra, abatut, s'empassa unes llàgrimes de ràbia. Ara sí, que ja no podrà presumir amb el cap dissecat de l'avi com a trofeu. La maleïda bestiola l'ha vençut novament i aquesta vegada és per sempre. Bon Sant Jordi a tothom!